Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera us hem explicat com el govern espanyol ha endurit les condicions de la regularització extraordinària d'immigrants. Qui s'hi vulgui acollir haurà de portar certificats oficials d'antecedents penals dels països on hagi viscut. La Moncloa calcula que s'acolliran a la mesura vora 500.000 de persones. També ens hem fixat en la crisi del PSC a Ripoll. El partit es pot quedar sense representació a l'Ajuntament de la ciutat després de la dimissió dels que fins ara han estat els seus dos regidors. Cap dels següents membres de la llista socialista en les últimes eleccions els vol agafar el relleu, segons que han explicat després que la direcció nacional del partit els hagi forçat a plegar. Tot per haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Orriols amb la intenció, gens acomplerta, que Aliança Catalana i Ripoll no tornessin a ser el centre de debat públic a Catalunya. I hem parlat també de la consulta que l'USTEC, el principal sindicat de l'ensenyament, ha llançat a mestres i professors per tal que decideixin sobre com seguir les protestes per aconseguir millores laborals i salarials. Entre les opcions hi ha, atenció, una vaga indefinida fins a final de curs si el govern es nega a renegociar el pacte assolit amb Comissions Obreres i l'UGT, que són minoritaris al sector de l'ensenyament. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Itàlia ha suspès la renovació automàtica d'un acord de cooperació en defensa amb Israel amb motiu de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern de dretes italià ha estat fins fa poc un aliat de Tel Aviv amb una posició prudent respecte a la guerra. Sentiu ara la primera ministra Giorgia Meloni.
La nostra col·locació és europea.
El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència. El govern, per exemple, tenint en compte la situació actual que estem vivint, ha decidit suspendre la renovació automàtica de l'acord de defensa amb Israel.
Sobre un altre conflicte, el d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky anuncia que l'oleoducte Druzhba, que porta petroli rus a Hongria a través d'Ucraïna, es reobrirà abans que acabi abril. El primer ministre hongarès sortint, Viktor Orbán, derrotat a les eleccions de diumenge, acusava Kiev de no reparar la instal·lació després d'un bombardeig rus al febrer per perjudicar l'economia d'Hongria. Orbán havia vetat un préstec de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea a Kiev mentre no es restablís el flux de petroli. El guanyador de les eleccions a Hongria i futur primer ministre, Peter Maguiar, va anunciar ahir la seva predisposició a aixecar aquest veto. Més coses en el judici per la Kitchen. Continua declarant el principal investigador de l'operació parapolicial muntada per espiar i robar documentació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i ha relatat com el comissari Villarejo presumia de tenir influència que tenia sobre el ministre de l'Interior i fins i tot també sobre el llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
Bona tarda. El comissari Villarejo era el que movia els fils, pagava mensualment al xofer de Bárcenas captat per espiar-lo i es vantava així del poder que li havia atorgat al govern del PP.
El problema que tienen es el poder que me han dejado. Reitera, pues esa, es un mecanismo de presión. En este caso es con él, lo dirige siempre hacia el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el ministro. Y a veces también los tiende hacia el que denominan el Barbas, ¿no?, o el asturiano.
De fet, l'inspector ha explicat que Villarejo reportava la informació directament al secretari d'Estat, saltant-se càrrecs intermedis, i ha deixat clar que l'objectiu que tenia era destruir àudios incriminatoris pel PP, com unes gravacions entre Bárcenas i Rajoy. El judici segueix a la tarda, però caldrà esperar demà per un dels plats forts. És el de l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó, diu Villarejo, que va ser ell qui li va encarregar l'operació Kitchen. Cosidó sempre ho ha negat.
Hem començat aquest resum informatiu explicant-vos notícies referents a la guerra a l'Orient Mitjà. Doncs veu que hem de saber, el Fons Monetari Internacional ha rebaixat dues dècimes el creixement econòmic tant d'Espanya com del conjunt del món, fruit d'aquesta situació a l'Orient Mitjà, d'aquesta guerra a l'Iran. Per tant, avui que teníem la dada de la inflació, que s'ha disparat també com a resultat de l'increment del preu del petroli derivat d'aquesta guerra, doncs el creixement mundial, segons el Fons Monetari Internacional, que també es rebaixarà. I recuperem la crònica judicial perquè l'humorista Jair Domínguez, per qui Vox demana 2 anys de presó per dir en aquesta emissora que cal combatre el feixisme amb un cop de puny a la boca, ha negat avui a l'Audiència de Barcelona que volgués incitar la violència. Domínguez també ha alegat que el que va dir el 2021 en espai humorístic del Matí de Catalunya Ràdio va ser una expressió metafòrica dirigida al feixisme i no a Vox, i a la sortida del jutjat ha declarat que se sent perseguit.
Perquè són moltes vegades, sempre per diferents motius que són el mateix, que és coartar la llibertat d'expressió. M'estranya també que es donin per al·ludits tan fàcilment Vox quan parles de combatre el feixisme i el nazisme, però per alguna cosa serà.
El judici ha quedat vist per sentència. I un últim apunt, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, rebat l'escriptor Eduardo Mendoza, que ahir va mostrar el seu rebuig al fet que celebri Sant Jordi en comptes del Dia del Llibre.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions. És una festa cívica, tots els catalans i catalanes surten al carrer. En fi, tot el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana en aquesta data, i per tant una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
Passant 5 minuts de les 3...
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
La politòloga i professora de la Universitat UPF, Júlia Miralles. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tots tres a punt?
De moment, sí.
A punt.
De moment, espero que de moment i fins al final.
Depèn dels temes que posi sobre la taula.
Sí. Els de l'actualitat.
Ah, llavors...
Que no saps que els temes no els trio jo, que els tria l'actualitat.
Sí, són aquests, sí.
Home, doncs així, rai, si ja te'ls saps de memòria, ja els he anat tractant al matí. El primer, però, no el trio jo. Tampoc l'actualitat, o potser sí. Avui una mica sí. Saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè avui el tema sí que ve molt marcat per l'actualitat,
sí,
eh?
Sí, home, sí. Ja anem escalfant motors de Sant Jordi, diguéssim, sí, no? Anem cremant motors de Sant Jordi. Mm. Bueno, sí, avui volia parlar d'això de l'escriptor Eduardo Mendoza, no? Que en la presentació del seu nou llibre doncs va deixar una d'aquestes coses que deixen anar de tant en tant. Després d'allò de fa un any, quan va dir que volia una Barcelona plena de vi, futbol, toros i concòrdia, ara l'escriptor diu que farà campanya perquè la Diada de Sant Jordi no estigui vinculada a Sant Jordi i s'anomeni simplement el Dia del Llibre. Mm. Ell diu que Sant Jordi no té res a veure amb la literatura, no? El personatge de Sant Jordi, i fa broma dient que maltractava animals. Jo crec que després d'haver dit lo dels toros, dir això és una provocació que no és en absolut innocent, no? Una provocació, a més, que no lliga amb la concòrdia que suposadament desitjava, no? La proposta, evidentment, em sembla nefasta i, a més, aspira clarament a descatalanitzar, desnacionalitzar aquest dia tan nostre, que no és només el Dia del Llibre, sinó també és el Dia dels Enamorats i és el Dia de les Roses. D'aquí que la denominació de Sant Jordi no remeti només a llibres, sinó a moltes altres coses. Dir-ne Dia del Llibre seria carregar-se totes aquestes altres coses. De fet, la tradició de regalar una rosa en aquesta data sembla que remunta al segle XV i sí que remet clarament a la llegenda de Sant Jordi, en concret a la Sang del Drac, no? Tristament, per això, Mendoza és el segon més venut de la setmana en castellà aquí a Catalunya. I, ops, ai, ara se m'ha apagat l'ordinador. Mare de Déu, no? I, bueno, això, no? Que és el segon més venut de la setmana. Diguéssim, hi ha aquesta mania, no?, de separar l'obra de l'autor, que jo crec que és una mania una mica estranya, sobretot quan l'autor encara és viu, no? I que potser hauríem de començar a ser una mica conseqüents amb les coses que diuen les persones
Ui,
que
doncs, llegim. A veure, doncs aquí hi ha un parell de fils per estirar. A veure, d'una cosa el que diu Eduardo Mendoza i de l'altra la part final de la Carlota sobre si es pot o no, o si s'ha o no de separar l'obra de l'autor. Però no ens voleu agafar.
Les dues coses les va resoldre Benedetti parlant de Mario Vargas Llosa, que va dir a Varguitas hay que leerlo, pero nunca hay que escucharlo. Llavors jo crec que això resumiria una mica el que són partidaris de separar l'obra de l'autor, sempre que, diguem-ne, l'autor no tingui uns crims penals que facin a vegades, i fins i tot així a vegades es fa difícil no gaudir de la música de Michael Jackson, per dir alguna cosa. Fins aquí, doncs, no sé, almenys veure que aquest fenomen d'escriptors dient tonteries per vendre més llibres no s'ha inventat David Uclés, tampoc. De fet, li recomano a la Carlota que aviam si comença a dir barbaritats, perquè també té un interès aquest Sant Jordi, i així d'aquesta manera ho farà. Jo he gaudit molt llegint a Mendoza, i per molt absurd que sigui, per moltes tonteries que digui, crec que el continuaré gaudint. No m'he llegit aquesta última, que ha publicat, i de moment tampoc en tenia intenció, però en aquest cas no em sembla tan greu, sent molt greu, jo el seguiré llegint.
Jo haig de confessar que ahir primer vaig llegir les declaracions per un teletip, i llavors va entrar Montse Camps al Catalunya Migdia fent la crònica, i les vaig haver de sentir i veure el vídeo, perquè primer vaig pensar que era una ironia de Mendoza, que és veritat que en alguns dels seus llibres tiren molt d'humor i molt d'ironia i molt de sarcasme, fins i tot, i vaig pensar deu haver fet ironia, però després quan veus el vídeo i quan l'escoltes bé, no em fa la sensació que fes ironia, i realment no ho diu coneixent de causa, i per tant em va sorprendre, perquè ja dic, llegides, vaig pensar deu haver fet com una broma o com una ironia, i no em fa la impressió que fes ironia.
Jo estic totalment d'acord amb en Maiol, no sé si això és bo o dolent, però estic totalment d'acord amb en Mayol. No, no, a veure, més enllà de que sí que estic d'acord, però jo conec a Eduardo Mendoza i crec que no ho fa per vendre més llibres perquè crec que no ho necessita.
No ho necessita
en el seu cas. És una persona irònica no només en els seus llibres. Jo discrepo del que va dir, crec que la festa de Sant Jordi primer té un component cultural que va, i de tradició que va més enllà de si es venen més o menys llibres, no? A més, a mi m'agrada això que és el tòpic, no? De que sigui un dia que la gent no pot marxar i, per tant, o t'impliques o, en fi, o et quedes a casa, però no pots fugir, no? de Sant Jordi. És veritat que logísticament doncs, hi ha hagut anys amb més encert i menys. Sé que Eduardo Mendoza l'agobia molt Sant Jordi i té una explicació que segurament altres escriptors potser no confessen, però que és així. Sobretot quan són escriptors, pues això, aquest perfil de Mendoza que els, i l'edat de Mendoza, els van movent d'estant en estant, ni poden parlar amb els lectors, ni poden interactuar amb ningú, i per tant ell sempre diu que és millor o que li agrada més la setmana del llibre a Madrid, que estan allà al Retiro, tranquil·lets, durant una setmana, i per tant...
Llavors ho hauria de dir al revés, que fos només Sant Jordi i no fos el dia del llibre.
No, però no, perquè és veritat que per un escriptor segurament està allà una setmana que pots...
Però també pots passar de Sant Jordi, és a dir...
Això l'editorial, no sé si...
Ja,
si...
Bé, però,
home, no sé si pots passar de Sant Jordi, eh?
Home, sí, pots... No, vull dir... Quim Monzó no firma llibres en Sant Jordi.
No, home, no, clar. Ni
és a dir, clar, Eduardo Mendoza podria dir, escolta'm, jo, com que hi ha una gentada de por i com que a mi l'editorial em fa marejar amunt i avall, jo no firmo llibres per Sant Jordi. Ara, d'aquí a dir... A més, diu una falsedat, que diu... Primero era el dia del llibre i luego se metió Sant Jordi. No, escolti, no. Primer era Sant Jordi i després es va decidir que fos el dia del llibre, això, per un fet històric.
Per això dic que jo discrepo, crec que s'equivoca, tampoc estava d'acord amb la seva tesi sobre els toros i en algunes de les seves interpretacions de la política catalana tampoc. Però no el deixaré de llegir, és a dir, jo els últims articles de Javier Marías abans de morir em posava de molt mala llet i en canvi crec que si hi ha un escriptor espanyol que es mereix o que hagués merescut el Nobel era Javier Marías.
I el maco que es llegi gent que t'enfada, a mi m'encanta.
Clar, i jo m'encerques, m'he discutit molt perquè també el conec i no deixo de llegir-lo i fins i tot m'he discutit per llibres, ja no només per altres tipus de discussions, ja no et dic si parlen del rei o altres qüestions, i no deixaré de llegir-lo. I crec que una mica, fins i tot, com deia el Mayol, el límit hauria d'estar en el Codi Penal i no sempre.
Sí, efectivament, amb lo bonica que és la festa de Sant Jordi, no aquesta, diríem, sortir a criticar-la una setmana abans, no hi veig pas el sentit, i amb lo bonic que té tot, que sigui el Dia del Llibre i que sigui també doncs, una festa de reivindicació de la cultura catalana, de la tradició de la rosa, no? Que tant de bons les regalem més entre tots i no només a les dones ens toquin les roses i als homes els llibres. Per tant, jo crec que cap sentit. Gaudir també dels llibres de Mendoza, però segurament deixar-ho passar perquè no veig l'interès.
Que n'ha tingut de tots, que això podria ser
sí,
un altre debat,
però, bueno, només faltaria, tampoc que sigui brillant. Puc afegir una dada absurda, però que sempre m'ha fet gràcia. Quan
ara, imagina que et dic que no.
Que se celebra el dia del llibre per una coincidència històrica, que sí, és que sí. Shakespeare sí. I Cervantes van morir el mateix dia, però és que no van morir el mateix dia.
No.
Van morir el 23 d'abril, però com que estaven en calendaris diferents, a un li tocava el 3 de maig, diguem-ne. Llavors, a mi això sempre m'ha fet gràcia, perquè... Deu haver passat molts cops a la història, però com Santa Teresa, que la van enterrar 14 dies després, segons el calendari, que hagués...
No deixis que la realitat espatlli una bona història.
No,
si la història diu això i queda bé...
23 d'abril...
Però el Baraiva diria que és una de les fets que més temps s'ha mantingut.
No, perquè els dos van morir el 23 d'abril de 1616. El que passa és que el Regne Unit i Espanya eren dies diferents. Sí, sí. I llavors això sempre és maco de recordar.
Molt bé. Doncs escolta'm, Eduardo Mendoza, que va fer aquesta declaració, que sí que ha aconseguit aparèixer tot arreu i ser motiu de comentari, de discussió, de crítica i de poca adhesió, també s'ha de dir.
Més aquí que allà, eh? Vull dir que jo vaig estar mirant les cròniques de... Inicialment, s'inicia un debat, que és evident que és un debat cridaner, arran del que diu de Sant Jordi el dia del llibre, I en canvi en algunes capçaleres de Madrid no s'estava titulant per aquí perquè no li van veure tampoc la transcendència,
perquè no van veure que la crítica a Sant Jordi aquí té unes connotacions. Exacte. Que a Madrid segurament no les té. Bé, doncs en tot cas defensem el dia de Sant Jordi. Per cert, els del Catalunya Migdia, igual que tota la programació de Catalunya Ràdio, començant pel matí de Catalunya Ràdio i acabant fins a les 7 de la tarda, estarem al Passeig de Gràcia de Barcelona, per tant serà un bon moment.
Sí, no hi haurà ningú més, no patiu.
No, serem uns quants, ja ho sabem, sí. Però, escolta'm, segur que ho passarem bé, és a dir, no només els escriptors, sinó també els periodistes. Últimament també ens toca anar allà del dia baix. I els que no ens agrada molt el contacte amb la gent per vergonya, tampoc no seria el dia que més bé ho passem, però després és veritat que al cap del dia sí que en traiem la part positiva i obviem la negativa. Per tant, jo estaria en això, més a prop de Mendoza que d'una altra cosa, en això, però no en denostar el dia de Sant Jordi. Carlota, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
És un quart de quatre, fem una pausa i de seguida anem per als temes del dia.
Catalunya Migdia.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Un concert únic, amb tots els concursants i les millors actuacions.
Fliparem en colors!
Música èpica!
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia.
Imagineu-vos això.
Al Palau Sant Jordi! Que guai, no?
Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
Som-hi!
3CAT en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Catalunya migdia. Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts d'un quart de 4, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i el Maiol Roger. El dia en què s'ha aprovat al Consell de Ministres la regularització extraordinària que en els pròxims mesos ha de permetre a centenars de milers de persones que es troben en situació irregular aconseguir els papers, uns 150.000 aquí a Catalunya. Dijous ja es podrà sol·licitar de manera telemàtica i a partir del dilluns, dia 20, es podrà fer de manera presencial a través de cita prèvia. És una mesura que ja es va anunciar el seu dia, a bombo i plateret, per part del govern espanyol i que avui hem tingut la confirmació de la promesa, diguem-ne, que ja va rebre la crítica d'algunes entitats i fins i tot d'alguns partits polítics. Avui ja ha insistit Alberto Núñez Feijóo que ells xifren 1 milió de persones les que es poden regularitzar. El govern espanyol parla de 500.000, però en tot cas no sé si teniu alguna cosa que us quedés en el seu dia o que hi vulgueu valorar, en el sentit que és com molt immediat, perquè això des d'allà es pot començar a demanar de manera telemàtica.
Ara la qüestió és que la burocràcia no col·lapsi, cosa que té tota la pinta. Perquè diu que estan reforçant, però ja d'entrada les oficines d'estrangeria ja estaven
col·lapsades. Avui a Madrid ja hi havia cues per aconseguir un paper, el certificat que cal per tal de...
Bueno, diguéssim que la senyora Ayuso també ha dit que no ajudarà la part autonòmica que toca per determinades oficines. A mi m'ha agradat cito un diari de la competència perquè vegis que no és... No, però m'agrada molt l'article de l'Andrea Rizzi avui al País. Bueno, en general m'agraden sempre els seus articles, no? Però hi ha una frase que resumeix una mica l'esperit de l'article, diu, és la valentia de desafiar l'esperit dels temps marcats per els partits ultra. I llavors, jo crec que una mica és això, és a dir, primer, que és treure de la clandestinitat a una quantitat de gent que treballa aquí, que viu aquí, que està entre nosaltres i que han de viure pràcticament amagats, no? Per tant, és donar-los uns drets que ja haurien de tenir. Dos, a mi em sap greu que el PP, que en el seu moment ara argumenta que estaven a favor de que es debatés la qüestió. No, el que han fet és assumir molts d'aquests postulats als partits ultra. L'efecte Crida, que és mentida. O sigui, d'entrada, ningú que no porti com a mínim 9 mesos a Espanya podrà regularitzar la seva situació. Per posar un exemple, el tema de les màfies. El tema de les màfies no té a veure amb si es regularitza la gent que ja està aquí o no. A favor, de parlar de les màfies, però no s'està parlant d'això. I després, gairebé, com ha fet l'Església, en el cas de l'extrema dreta i el PP, quins criteris més enllà dels econòmics poden esgrimir per no defensar això? És a dir, l'Església diu Càritas, o Càritas primer, però no només, no? Avui ha sortit el portaveu dient que hauria estat bé que fos un pacte d'estat, d'acord, però el 68% dels migrants, segons les dades que han anat apareixent aquests dies, estan en exclusió social, i el que s'està demanant és que tinguin unes, més enllà de drets humans, una seguretat jurídica. I això també crec que els hi convé a votants del PP, empresaris del PP, senyors i senyores que tenen una cuidadora i voten al PP, és a dir, un munt de gent que conviu amb persones que tenen dret a tenir aquests drets. I després crec que hi ha també un punt d'estabilitzar aquestes persones en aquest país. Hi ha gent que porta molts anys. L'última regularització és de Zapatero. És a dir, estan plantejant-ho com si ara Sánchez s'hagués tret de la màniga una cosa totalment extemporània. Fa molts anys que es va presentar la ILP amb 700.000 signatures. Probablement, no sé si és la que més signatures ha tingut en la història, però de les que més, segur. Llavors, em sembla... m'agradaria... Jo no espero que Vox... que fa del racisme i la seva bandera. M'agradaria una dreta, en fi, que digués coses com les que diu l'Església.
Però fixa't que fins i tot Vox, per no dir obertament som racistes, que normalment els racistes no acostumen a dir-ho ni a reivindicar-se, alguns sí, però els que estan al Parlament no tot sovint... Quins arguments fan servir? No, home, nosaltres estem a favor de la immigració legal, dels que vinguin a treballar, dels que no vinguin a delinquir. Llavors, des del seu argumentari base, diguem-ne, tota la regularització l'haurien de votar a favor, fins i tot, perquè el respon, diguem-ne, al model migratori que ells asseguren que tenen. Altra cosa és que, òbviament, hi hagi un racisme subjacent i, per no dir obertament, que no volen segons quins tipus de persones en aquest país, doncs fan servir aquests arguments. I per això no haurien d'estar a favor, i més en aquest moment laboral, no? Estem en un moment que és veritat que hi ha precarietat laboral i hem parlat moltes vegades de la pobresa dels treballadors, però en aquest moment en què hi ha un atur molt baix, gairebé estructural, i que per tant hi ha un marge, hi ha unes grans parts dels sectors productius d'aquest país que estan funcionant gràcies a la immigració, aquesta regularització és més necessària que mai. Espero que surti bé, i haurem d'estar, no vull avançar un spoiler de lo següent que ve, però molt atents també, perquè a la que hi hagi una persona que robi un KitKat que hagi passat per aquesta regularització, ja tot serà que haurà passat, doncs, delinqüent. Ja sabem com farà servir l'extrema dreta qualsevol fissura que es pugui trobar en tota aquesta regularització.
I, perdona, una cosa només, perdona, Júlia. En aquesta diferenciació que fa sobretot la senyora Ayuso entre els immigrants que li agraden i els que no, els que li agraden són els llatinoamericans i els que no, doncs, els que venen d'altres països, fins i tot aplicant aquest criteri purament electoralista, aquesta regularització no els hi hauria de semblar tan malament, perquè venezolans, colombians i peruans seran els que més se'n beneficiaran.
Mm-hmm. Però,
I, de fet, és que la regularització és una qüestió de drets humans i de drets laborals més en concret, i podríem fer una segona lectura, no? És a dir, no és que hi ha mig milió de persones que es poden adherir a aquesta regularització, sinó que, en sentit contrari, podríem dir hi ha mig milió de treballadors i treballadores avui a Espanya que no tenen els seus drets reconeguts, que treballen cada dia igual que tots nosaltres, i que si tenen un accident laboral, doncs no tenen els mateixos drets, evidentment, si estan en situació irregular, que no tenen la mateixa capacitat de gaudir de tots els drets socials de l'estat del benestar, però també inclús, contradint el que diu la dreta i l'extrema dreta, que tampoc tenen la capacitat, encara que ho vulguin, d'aportar al sistema de seguretat social, al sistema de drets socials
de
que
cotitzar,
hi ha a Espanya, exacte, de cotitzar, i per tant de fomentar també que els serveis públics, igual que han de gaudir-se per tots els treballadors i treballadores, han de ser també una corresponsabilitat de tota la ciutadania, no? Per tant, sens dubte és indispensable, i segurament el que hauríem de veure és també per què hem arribat aquí, per què no des de fa no sé quants anys no hem trobat la solució, per no haver d'optar cada X temps, cada més d'una dècada, per una regularització massiva que torna a generar el mateix debat que va generar en el seu moment la regularització de Zapatero, no? Per tant, segurament el que caldria és una legislació migratòria que efectivament faciliti que quan hi ha demanda en el mercat laboral, i això és una prova perquè tenim 500.000 persones com a mínim treballant en situació irregular, en canvi no tenim una normativa que els permeti venir sense totes les dificultats de l'actual.
Com deia la Júlia, són mesures, aquestes regularitzacions, que generen molt debat polític, molt debat social, que a vegades està ple d'arguments, de pors, d'idees falses o mitges veritats. Saludem el Carlos Baraibar, que és responsable de verificació del 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
Bona tarda.
Per exemple, avui, una de les novetats que hem sabut, perquè aquesta no la sabíem fins avui, és que no n'hi haurà prou amb una declaració responsable de la mateixa persona per dir que no té antecedents penals al seu país. Però un dels arguments que circulen és que què passa amb els antecedents policials? Es tenen en compte o no es tenen en compte?
Sí, això ja va passar quan es va anunciar aquesta regularització, que ja va haver-hi, per exemple, Xavier García Albiol, que va sortir dient molt bé, els antecedents penals impedeixen que tinguis, que se't regularitzi, que donin els papers. Però què passa amb els antecedents policials? És a dir, apel·lant a la gent que ha comès un delicte, la policia l'ha detingut, li ha obert una fitxa policial, però que no l'han arribat a jutjar. I aquesta persona té aquesta historial. Llavors, diuen, no, què passa? Entrarà gent que està en aquesta situació. Doncs bé, si vas a mirar la llei i el reglament d'estrangeria, el reglament és veritat que et diu que tenir antecedents policials no et nega automàticament la regularització, però sí que es té en compte. És a dir, el teu antecedent policial, quan vas a demanar tots els papers, doncs hi ha algú que està revisant-ho allà i ho té en compte. Tant és així que els advocats estrangeria amb els que hem parlat ens diuen que fins i tot una mica massa i tot, no? Diguéssim, és a dir, que hi ha alguns casos que és molt flagrant i molt evident que aquells antecedents s'han de tenir en compte perquè són un risc per l'ordre públic, és el que diu la llei, però en altres potser es fila massa prim fins al punt que els advocats ho acaben recorrent, perquè la llei no ho diu, ho diu el reglament. Per tant, es mira tot. I quan algú va demanar aquesta mena de papers, ara veurem què passa, és veritat, amb la saturació burocràtica, però en qualsevol cas el que diu la llei és que els antecedents policials es tenen en compte.
Recordem que la novetat d'avui és que s'hauran de portar un document del teu país d'origen o d'allà on t'hagis viscut que demostri que no tens antecedents penals en aquest cas, i no una autodeclaració que havies de signar tu mateix i que podia ser menys segura o més discutible. Hi ha altres temes que generen confusió. Per exemple, el dret de vot. Hi ha algú que diu, home, regularitzen tots aquests immigrants perquè tots ells votaran a Pedro Sánchez i d'aquesta manera es garanteix una majoria a les eleccions.
Clar, aquest cas és fals, evidentment que és fals, perquè no et dona la nacionalitat, que és el que et dona dret a votar, no dona dret, per tant, a vot, i el que sí que passa és que facilita molt el procés per aconseguir aquesta nacionalitat, i és veritat que, per exemple, amb els ciutadans iberoamericans o llatinoamericans sí que tenen un procés més ràpid, que en un parell d'anys poden aconseguir la nacionalitat, però vaja, han de fer tots els tràmits, i fins al cap de 2 anys no poden començar el tràmit de la nacionalitat, és a dir, que han de seguir el mateix tràmit, per tant, de manera automàtica no et dona el dret a vot, i després també és molt suposar que tothom el que es nacionalitzi voti a Pedro Sánchez.
Un altre brama, la regularització dona dret a tenir paguetes, a tenir ajuts socials.
Clar, un altre cop, evidentment, d'entrada, no és automàtic i en qualsevol cas tampoc és fàcil. Per exemple, per tenir la renda garantida que dona la Generalitat has d'acreditar que has viscut a l'estat espanyol 2 anys per tenir-la. I pel que fa a l'ingrés mínim vital que el dona l'estat, has d'acreditar que has viscut 1 any com a mínim a l'estat. Un cop has passat tots aquests tràmits i has fet la regularització, que també és un tràmit que s'iniciarà aquests dies, que és costós, doncs hi pots aspirar com hi pot aspirar doncs qualsevol ciutadà espanyol. Però de manera automàtica és evident que només per iniciar aquest procés de regularització no tens cap prestació.
I recordem que hi tens dret a optar pels teus ingressos, no per el teu origen o la teva nacionalitat, independentment d'això. Encara més coses, també en deia la Neus, que alguns detractors d'aquesta mesura diuen és que això genera efecte crida.
Clar, aquesta és veritat que és la més difícil de validar o de negar, però sí que és veritat que hi ha altres estudis. D'entrada, l'efecte crida en aquest cas ja no pot ser perquè no pots venir demà, avui perquè hi hagi això, o no pots venir quan ho van anunciar perquè has d'acreditar aquests 5 mesos, però sí que és veritat que si, això que dèiem, no? Si vens ara no hi entres, i a la llarga doncs, caldria fer una anàlisi de multifactorial per veure què ha fet que hi hagi més immigració a Espanya que a França, també hi ha qüestions geogràfiques, per tant és molt difícil de dir si una situació concreta, una regularització extraordinària en un país concret ha fet que vingui més gent. S'han de mirar què passa als països d'origen, què passa als països del voltant, què passa a la situació econòmica, que al final sempre, segons el que diuen els experts, és el que té més a veure. La situació econòmica al país de rebuda, doncs si va bé l'economia, és més propens a rebre més immigrants. Per tant, el fet que la gent es mogui, les migracions són multifactorials, atribuir-les només a un factor, doncs és inexacte com a mínim. No?
Perquè després hi ha el tema que moltes vegades genera molta discussió, és els immigrants aporten més al sistema econòmic o se'n beneficien més del sistema econòmic?
En aquest cas, la regularització extraordinària, això hi ha un estudi de l'última feta per Zapatero, que va establir, diguéssim, que en l'any en el que es van regularitzar, cada immigrant que es va regularitzar va aportar 4.000 euros per persona al sistema. Això és veritat que és una aportació d'una vegada, un any, el primer any que van arribar i van pagar aquests impostos, no? Per tant, només d'una tacada sí que hi ha aquesta aportació. Després, el consens acadèmic, és la OCDE, etc, defensen que sí, que l'aportació és neta dels immigrants és positiva, perquè venen a l'edat de treballar, perquè no gasten serveis socials, etc. I per l'altra banda, hi ha economistes, per exemple, com el Josep Oliver, catedràtic d'Economia Aplicada de l'Autònoma, que diu que és cert que hi ha aquesta aportació, que els immigrants fan créixer l'economia, per tant, aporten al PIB, etc, però que també cal tenir en compte que aquest creixement de l'economia el que s'ha de fer és invertir-lo o reinvertir-lo a les zones on aquesta entrada de gent pot generar friccions en els serveis socials, on si hi ha més gent, és evident que hi haurà més ús de l'escola, més ús del CAP, etc. Per tant, sí que és veritat que fa créixer l'economia, però alerten que s'ha de fer servir aquests diners doncs, per millorar els serveis socials i adaptar-los al creixement demogràfic.
Són algunes de les brames, de les coses que es diuen de les regularitzacions. Al final, tornem a insistir que és una regularització de gent que ja és al país. És a dir, és gent que ja utilitza Rodalies, que moltes vegades ja utilitza els serveis socials, ni que sigui de manera fraudulenta perquè no tenen papers, que, per tant, el problema amb els serveis públics el tenim ja, perquè la gent ja hi és i, per tant, ja estan tensionant aquests serveis públics. No és gent nouvinguda que arribi ara arran d'aquesta regularització, sinó que és gent que ja està vivint aquí a Catalunya o a Espanya.
Sí, sí, és que ho has dit tot ja. El Carles ens ha posat el context de les dates. No, és que és veritat. Vull dir, com sempre, la realitat xoca amb els discursos, però com que ara, diguem-ne, la veritat està tan qüestionada, fins i tot quan són dades palmàries com les que ha donat el Carlos, és evident, aquesta regularització no canviarà res en aquest país, només que hi haurà unes quants centenars milers de persones que podran viure amb una certa dignitat i que el sistema econòmic o el sistema d'impostos se'n beneficiarà. A partir d'aquí, la resta serà exactament igual, les coses bones i les coses dolentes. Si d'aquí comencem a canviar els serveis públics, doncs mira, ja generaria bé, però no seran per aquesta regularització.
Això que diu el professor Olivet té tot el sentit, és que fa uns dies, crec que era la setmana passada potser, que discutíem el tema de els empadronaments i els ajuntaments i sí. Clar, i no, i és el mateix, és a dir, parlem del tipus de serveis. Parlem si aquestes paguetes que diu Vox i Aliança, en realitat del que estem parlant és de pobres contra pobres. És això el que... No?
Sí, sí.
Llavors, a ningú se li dona l'ajut, l'ingrés mínim vital, que a més és superfarragós de tramitar. Molta gent no sap ni que existeix. En molts casos, sort de les ONGs que ajuden a tramitar-lo. ONGs, associacions de veïns, entitats que estan en barris on hi ha molta gent que ho necessita i que acaben fent aquest paper perquè la burocràcia, en fi, és impossible lluitar contra ella, no? Parlem de per què es necessiten aquests ajuts i qui té dret, però no és ni pel cognom ni per l'origen, és, com diu el nom, per la renda. Haver d'explicar això i que tanta gent intenti treure'n rèdit polític com està passant... A veure, tampoc és excepcional, eh? Vull passar arreu d'Europa, no és que els d'aquí siguin diferents. Però diu molt poc de la nostra condició humana com a societat.
Jo deia abans, jo crec que la regularització és un tema, no?, de drets, com deia ara, humans, la Neus, de drets laborals, però és que també és una qüestió una mica de si volem un país avançat econòmicament, políticament, el que no pot ser és tenir 500.000 de persones treballant de forma irregular, que vol dir també, diguem-ho de passada, 500.000 de persones pagant llocs de treball en negre. Per tant, una mica, jo crec que és una qüestió inclús d'ordre, no?, segurament el discurs que més agrada sovint a la dreta, que els treballadors i treballadores tinguin els seus drets garantits de forma igualitària, aportin igual al sistema de seguretat social i al sistema d'impostos i gaudeixin de la mateixa manera dels drets socials i els serveis públics.
Des de la perspectiva de l'altra banda, diguéssim, de la gent que vol iniciar aquesta regularització, les entitats també adverteixen d'una altra cosa, que és que tu ets una persona que està en situació il·legal, vas a intentar regularitzar-te i potser no ho aconsegueixes. Però què passa? Que llavors l'Estat ja et té, ja et coneix i ja et pot venir a buscar, ja et té fitxat, cosa que abans no passava. I llavors també adverteixen d'aquesta banda, que és una manera de la gent que no pugui adherir-se a això, doncs una manera més fàcil de tornar-los potser als seus països.
Doncs a partir de dijous es podrà sol·licitar de manera telemàtica i a partir del dilluns, dia 20, dilluns de la setmana que ve, es podrà fer ja de manera presencial a través de cita prèvia per tal de demanar aquesta regularització. A partir d'aquí veurem si les diferents oficines i les diferents burocràcies doncs poden fer front a l'allau de persones que s'hi puguin presentar.
No, perdó, només una cosa. És bastant increïble, tot i que no sorprenent, que ja abans de que comenci el procés amb la cita prèvia, ja avui tots estem explicant com de manera fraudulenta s'estan donant cites. Hi ha gent que ha comprat cites per i les estan revenent a... no sé, a qui en corresponda, que deien, no? Doncs sigui la Policia Nacional, siguin els Mossos, i no sé, s'ha de poder evitar d'alguna manera això, perquè a diferència del que passa habitualment quan hi ha això, aquestes cites que es malvenen en diferents llocs, no? I aquí ho heu tractat també, aquí el temps els hi juga en contra, és a dir, no sé, aquí algú ha d'intentar, doncs això, que aquesta mala picaresca es limiti, no? Perquè ja avui sabem què està passant. Mm.
Doncs veurem a partir d'ara com s'assimila aquesta allau de gent que segur que anirà a buscar les cites prèvies per tal de poder-se regularitzar. Carlos Barenbar, gràcies, bona tarda. Passen 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida entrem en un altre tema que també fa moltes setmanes que arrosseguem i que avui ha tingut un nou capítol. Ripoll.
Catalunya migdia.
Aquest diumenge 19 d'abril passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Prats de Lluçanès. T'hi esperem. Més informació a gem.cat/Lluçanès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya migdia.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Potser no coneixes el David Foster, però ell és el músic d'estrelles com Whitney Houston o Celine Dion.
En David és un dels millors productors i compositors de tots els temps.
Michael Bublé.
Si sabessin el que sé jo, encara el venerarien més.
O Barbra Streisand. David Foster, la música de les estrelles. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya migdia. La crisi del PSC a Ripoll ha provocat la renúncia dels dos regidors socialistes al municipi a qui el partit ha convidat a plegar. Lluny del suposat cordó sanitari que sempre s'ha plantejat a fer l'extrema dreta, Silvio Ros ha aconseguit que siguin els altres partits els que sovint entren en crisi, començant per Ripoll i estenent-se després a àmbit nacional. Ara és el PSC, arran de l'abstenció de dos regidors socialistes que van permetre l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa d'Aliança Catalana, però abans, la crisi municipal havia estat a Junts per Catalunya, quan fa un any van descartar una moció de censura contra Oriols. En tot cas, el que s'ha demostrat des de les eleccions municipals d'ara fa gairebé 4 anys és que la resta de partits, a banda d'Aliança, Junts, Esquerra o la CUP, han estat incapaços de teixir un govern alternatiu des del principi. Recordem que, després de les eleccions municipals del maig del 23, el desacord de l'oposició va fer que Aliança Catalana aconseguís l'alcaldia en minoria, perquè té 6 regidors dels 17 que hi ha al consistori. Anem a Girona. Laia Claret, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, primer de tot, què ha passat al PSC? L'excusa per abstenir-se dels dos regidors ha estat no tornar a posar en el focus d'atenció al municipi, però vaja, això no els hi ha sortit gens bé, perquè de fet, des que vam prendre aquesta decisió, no fem res més que parlar de Ripoll i de la seva abstenció.
Sí, sí, sí. Els ha sortit ben bé al contrari. De fet, ho van argumentar així. Ells van dir al ple això, no? Van dir que s'abstenien perquè l'any passat, per exemple, van ser molt focus d'atenció als mitjans, de fet, de tot l'Estat, quan Oriols va presentar la qüestió de confiança, però no es van posar d'acord per presentar una moció de censura. Clar, aquí van venir mitjans, imagineu-vos els plens, la sala de plens planíssima. Hi va haver una roda de premsa on hi havia l'executiva de Junts, també mitjans del país, estatals, i això és una mica el que no volien, no? Perquè podia ser que Oriols tornés a presentar una qüestió de confiança i que no hi tornés a haver una moció i, per tant, que els pressupostos s'acabessin aprovant igualment en tot aquest període d'entremig d'estires i arronses. I és el que argumentaven, però no, la jugada no els ha sortit bé.
Clar, si hi havia una moció de confiança i no hi havia un govern alternatiu, també és la incapacitat de l'oposició de posar-se d'acord contra Silvio Oriols.
Sí, 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 de fet, això és el que ha passat constantment a Ripoll. De fet, quan hi va haver les eleccions, just al principi, recordem que Junts va passar de 8 a 3 regidors. En un primer moment, Junts va dir: no farem un govern la resta de partits. El PSC, la CUP i Esquerra tenien converses, les mantenien, però no hi va haver acord. Sembla ser que en aquest cas el frec a frec era entre Junts i la CUP, en aquest cas a Ripoll. Però clar, l'any passat va tornar a passar. Qüestió de confiança de Sílvia Oriols. A Ripoll sí que es planificava aquesta moció de censura. Se'n parlava, parlaven converses, tenien tots els partits. Però finalment, ja et dic, un dia van convocar, recordo, les 4 de la tarda, una roda de premsa a Ripoll, que hi vam anar. De fet, la van convocar en poc més d'una hora i mitja de marge. Hi havia en aquesta roda de premsa 3 membres de l'executiva, Turull, Vergés, Monell i els 3 regidors, i es va decidir que no farien aquesta qüestió. Aquesta moció, perdó.
Dels 11 regidors de l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll, en 3 anys n'han plegat 7 de tots els colors polítics. No hi ha cap de llista fora d'Aliança Catalana que repeteixi a les pròximes eleccions, perquè els uns han dimitit o han anunciat que no hi repetiran. És a dir, que Oriols aconsegueix fer entrar en crisi els altres partits del consistori.
Sí, de fet, han plegat Junts, PSC i la CUP. Esquerra ha dit que no es presentaria, la líder, la Chantal, ha dit que no es presentaria a les pròximes, però sí que continua un, que és el Som i Ripoll, que és un partit independent. És un regidor que abans era de Junts i és el que li ha donat suport als pressupostos, que sí que l'ha votat. La resta, tota la resta de partits, Junts, PSC, CUP i ara Esquerra, ja han dit que no es presentaran a les pròximes i ja han canviat. Clar, què és el que passa una mica, no? Que Ripoll, imagineu-vos un poble de 10.000 habitants, no? Una mica on tothom es coneix. Si fa, no fa, eh? Si no et trobes el veí al forn de pa, te'l trobes al futbol dels pares, no? Doncs clar, el que ha passat és que s'està fent política a gran escala, i sobretot un factor important, que són les xarxes socials, que els plens es transmeten per YouTube i tenen centenars de persones connectades. La sala de plens, a vegades, per cobrir un ple, hi he d'anar més de mitja hora abans, perquè si no, no hi entro. Llavors, aquests fragments, no?, aquestes xarxes socials que utilitza també, que fa servir Aliança Catalana, fragments d'errors en plens, detalls de veu, són persones privades, fins ara, que s'han convertit en públiques en un municipi petit on tothom es coneix.
De fet, els socialistes veurem si aconsegueixen suplir els dos regidors que han dimitit, perquè dels que hi anaven per darrere seu a la llista, ara mateix no sembla que n'hi hagi cap que estigui disposat a agafar l'acte de regidor.
No, de fet, els dos regidors que dimiteixen han enviat un comunicat. No han volgut fer declaracions, eh? Junts i Esquerra tampoc no han volgut fer declaracions. I el que diuen és això, que de les persones que hi ha a la llista, ara mateix no n'hi ha cap que estigui disposat a agafar l'acte de regidor. I a més també hi ha un altre afegit, que és que l'Enric Pérez, que era el líder del PSC de Ripoll, era assessor de la Conselleria de Territori, de la consellera Paneque, i també ha demanat la dimissió d'aquest càrrec, i la consellera Paneque doncs, li ha acceptat també.
I en tot això, Silvio Ríos, que s'ho capà, perquè en un missatge a les xarxes socials i després també un comunicat dient que a veure si ara troben algú per encapçalar la llista després de tot aquest espectacle que estan donant, no?
Sí.
En referència als socialistes.
Clar, això és el que diu els socialistes, però és que pensa que han canviat tots. És a dir, la que era alcaldessa de Junts, la Manoli Vega, que substituïa a Monell, el passat de 8 a 3 regidors, primer a dir que Oriols doncs, governés sola, pràcticament va estar un any i poc com a líder de Junts. Per tant, és una situació força tensa, i et dic que una de les claus també seria aquesta, la mediatització, podríem dir, no?, d'un municipi petit, d'un poble de 10.000 habitants, on potser hi havia veïns que no sabien ni qui era el tercer de la llista del partit de l'oposició, en què s'acaben doncs, posant tots a primera plana. També hi juga, no?, el fet de les executives nacionals dels partits, que potser diuen, ostres, la realitat de Ripoll és una altra, o fins i tot els mateixos regidors. Diuen, hem d'asfaltar aquest carrer, necessitem poder fer aquesta, no?, aprovar això, o no aprovar això, o negociar, o parlar. I doncs hi ha una tensió que es palpa als plens, que hi ha moltíssima gent, sí, sí.
Mm-hmm. Maiol, Neus, Júlia, com ho veieu en la distància?
Gran, la distància és molt fàcil teoritzar, no? I després a la pràctica, com explica molt bé la Laia, doncs hi ha una realitat local que és la gestió del dia a dia. El que passa és que precisament com que Ripoll s'ha convertit en aquest laboratori, més enllà de que tingui les seves característiques pròpies i que no que expliquen una part de l'ascens de la extrema dreta allà, però aquesta exposició pública és precisament primer perquè governa l'extrema dreta i perquè la governa Sílvia Orriols, que és la seva líder. Jo no estic d'acord amb la teoria de que el que s'aconsegueix és victimitzar-la. Jo crec que aquesta etapa s'ha superat ja. És a dir, ella necessita una cosa bàsica, i és el seu minut de glòria al Parlament cada vegada que hi ha un ple. I això ells ho juguen molt bé. La Laia parlava de les xarxes, no? Les xarxes que ridiculitzen o que busquen el tall de veu o la imatge, sí, on algú de l'oposició s'equivoca o fa malament, i a l'inrevés, no? El minut de glòria d'ella, que la mouen molt bé per xarxes des dels seus comptes oficials, els no oficials, els gent afí, i després alguns pseudomitjans digitals que estan fent-li la feina, no? Aquí la qüestió és si tu permets que Aliança se surti amb la seva o no. És a dir, si tu permets que sigui alcaldessa o no, o si tu permets que pugui seguir governant tranquil·lament amb uns pressupostos o no. I això depèn de l'oposició, de tota. I si no ho volen permetre, han de decidir com. I, en fi, i això implica renúncies. Ara me'n vaig a Hongria, me'n vaig molt lluny de Ripoll a Hongria, però allà l'esquerra va decidir amb molta valentia, crec jo, no presentar-se per aconseguir que Orbán no sortís i, per tant, donar el suport a una persona que està segurament molt lluny del que pensa un votant o aquests partits d'esquerres. A Ripoll, jo crec que l'oposició ha de decidir què vol fer i entenc que és molt difícil presentar... Si ja en general és difícil presentar-te en un ajuntament petit, a no ser que tinguis un cert interès que a vegades no té a veure directament amb la política, més en una situació on estàs tan exposat. Ara bé, si tots els partits, Junts, Esquerra i la CUP, tenen clar que no volen que aquesta senyora se'n surti amb la seva, doncs han de decidir com ho fan. Perquè si no, entre tots l'estan ajudant, eh? Uns fent l'alcaldessa, els altres facilitant-li els pressupostos, que és el que necessites per governar. És a dir, entre tots acaben mantenint-la.
El cordó sanitari jo diria que és un requisit per blindar, per garantir la democràcia, que al cap i a la fi vol dir impedir que l'extrema dreta tingui capacitat d'influència institucional. Jo crec que això ho hem de dir, és a dir, que no és una estratègia electoralista, que no és un caprici... Però també és veritat que nosaltres estem en un país on hi ha poca cultura encara de cordó democràtic, perquè en comparació als països europeus l'extrema dreta encara no ha tingut tanta influència institucional, diríem, l'ha tingut fa relativament menys anys que, per exemple, països com Alemanya, on això està molt més assentat. Ara, jo crec que és molt important el que dèiem. El cordó sanitari, jo deia, no és una estratègia electoralista perquè implica costos pels partits, i això és el que estem veient aquí. I els costos vol dir també no només impedir que l'extrema dreta tingui capacitat d'influència a les institucions, sinó també ser capaços d'arribar a acords als que no arribaríem normalment. Per tant, efectivament, jo crec que entenc perfectament, diríem, que el Partit Socialista no vulgui tenir, no vull entrar si han dimitit, si els han forçat a dimitir, però crec que no han de tenir regidors socialistes que facilitin el govern a l'extrema dreta, en aquest cas Aliança Catalana, però crec que alhora el més difícil i el que realment parlaria d'una cultura democràtica a Catalunya és que el conjunt de les forces democràtiques, no dic ja d'esquerres, siguin capaces d'arribar a un acord per impedir que Aliança Catalana tingui capacitat d'influir en les institucions, que al final és influir en els nostres drets, en la nostra democràcia.
Això no passarà, i la sort, entre cometes, que tindran a Ripoll és que la propera legislatura deixaran de ser una prova pilot i, per tant, ja no ens fixarem en Ripoll. Ja no
s'estendrà molt.
És a dir, que, per tant, la relació de tots els partits amb Aliança Catalana es clarificarà perquè passarà a molts ajuntaments, i a les setmanes següents de les eleccions municipals haurem de llegir molt si passarà molt això que ha passat ara mateix a Ripoll, perquè hi haurà el regidor del poble, que és el que deia la Laia, que coneix a no sé qui, que tal, que això, i que pensa que li va bé pactar amb el de l'Aliança, i des de central li diran que no, perquè això el PSC ho ha tingut claríssim. Ara deies que s'havien de clarificar. Crec que el PSC és dels que ho ha tingut més clar des del principi, de confrontació total amb Aliança Catalana, i com a molt ajustar quin tot el president Illa contra Aliança Catalana, i per tant no es podia permetre això. També va passar en el cas dels socialistes, i jo que visc allà me'n recordo, a Vilassar de Mar volien pactar amb la CUP, els regidors del PSC ho van fer alcaldessa, l'actual alcaldessa, que és, no és de la CUP, és d'una confluència de Guany en Vilassar, i van expulsar els regidors també. És a dir, que a vegades la política municipal hi ha aquesta cultura expeditiva des de Barcelona, que al final, quan afecta el gran discurs del partit, s'acaba fent, bàsicament, perquè quan tu et presentes per unes cicles hi ha d'haver unes coses bàsiques. Una última cosa. Segons la llei electoral, és una mica difusa en quant a què passa quan tots els candidats d'una llista, inclosos els suplents, renuncien.
Que és el que pot passar al PSC a Ripoll ara, Si exacte. Cap dels que estaven a la llista darrere dels dos que han dimitit o els han fet dimitir, si cap d'ells no vol entrar a l'Ajuntament, què passaria?
Clar, diu que es pot escollir qualsevol persona en situació de elegibilitat, és a dir, que no estigui inhabilitat, bla, 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 major de 18 anys. El que passa és que, clar, ho ha d'escollir teòricament el ple municipal, no el partit. Per tant, aquí també tenim un problema d'una altra categoria, diguem-ne.
Però precisament, esperem a veure què passa després de les municipals, però serà interessant també veure quins partits autoritzen aquestes aliances i quins no. L'apel·lació a l'autonomia local sempre hi és. Mm. I per això a vegades hi ha fins i tot alcaldes que es posicionen en contra del projecte d'energia renovable que proposa un conseller que és del seu color. Mm. Això ha passat. Però serà interessant veure doncs això, més descomptat que s'apel·larà a l'autonomia local, doncs veure, no sé, amb el discurs, per exemple, que fa Esquerra Republicana i el que fa Rufián, que no sé si necessàriament han de ser el mateix, doncs...
Haurien, però no ho són.
Però l'argument aquest ens passaran per sobre tot això, doncs veurem, no? A mi em sorprendria que Esquerra facilités o aprovés acords amb Aliança Catalana, però veurem si passa. Veurem què passa, arribat el cas, amb algunes candidatures de la CUP o del propi PSC, i evidentment molt atents a com es mogui Junts a les municipals.
És que, a més, amb tots aquests vetos creuats que hi haurà després de les eleccions municipals, perquè hi ha alguns partits que ja estan dient no pactarem amb aquests o amb els altres, torna a ser especialment important la llei electoral, en el cas de les municipals, de qui és el més votat. És a dir, a Ripoll està manant Aliança Catalana amb 6 regidors, quan n'hi ha 3 de Junts, 3 d'Esquerra, 2 del PSC, 2 d'Alternativa Ripoll, que seria la CUP, i un de Som i Ripoll. Per tant, estan en minoria, però com que no han estat capaços de crear una majoria de més de 6 regidors, doncs la més votada, que en aquest cas és Sílvia Orriols. Per tant, en moltes pobles i ciutats en què hi haurà tots aquests vetos creuats, en què no es podrà crear una alternativa amb acords, doncs qui surti primer a les eleccions és qui acabarà manant, encara que sigui en minoria, perquè a més hi ha aquesta manera d'aprovar pressupostos amb la moció de confiança, que fa que aprovis pressupostos i tires.
Clar, però per això et dic que l'important és què fas tu per no facilitar la vida a l'extrema dreta. Perquè un acord PSC-CUP pot semblar, i ho és, una mica antinatura. Però jo insisteixo, no és el mateix els partits que defensen drets, equivocadament o no...
I és un cas diferent perquè governava Junts i són
que els que
dinàmiques
vulneren
totalment
drets.
Diferents, les de Ripoll.
Per tant, jo crec que les dinàmiques són locals, però hi ha formacions que, més enllà de que siguin locals o no, defensen coses que són indefensables. I, per tant, aquí, m'és igual si és un municipi que té menys de 250 habitants o si és una gran ciutat. És a dir, si el discurs és islamòfob i és el discurs que fa la Sílvia Orriols, m'és igual que sigui a un poble del Segrià o sigui a Barcelona. A mi, personalment. I això entenc que hauria d'aplicar també en els partits. Ara, el que necessita llavors és un sacrifici i una dificultat d'entesa molt complicada, perquè això voldrà dir que hi haurà gent del PSC que potser haurà de votar un alcalde de Junts, o un d'Esquerra que n'haurà de votar un de Junts, o al revés, o un de Junts votant a un de la CUP, arribat al cas. Has de triar.
L'avantatge amb la que juguen els partits, potser no ara, sinó d'aquí 5 anys, encara que quedi temps, és la crisi de creixement que pot tenir Aliança Catalana, que és el mateix que li va passar a Ciutadans, que li ha passat a Vox, que en molts municipis no tindrà una líder amb el magnetisme innegable que té Sílvia Orriols, sinó que tindrà moltes persones que s'han apuntat allà per la moda, diguem-ne, i que hauran de gestionar un municipi. Deixa'm fer una petita fe d'errades. He parlat de guanyar en Vilassar i és Babord la candidatura que governa Vilassar, que si no, no em deixaran entrar a casa d'aquí.
No volia que no poguessis entrar. Acomiado la Laia Claret. Laia, gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Falten 3 minuts, una mica més de 3 minuts per arribar a les 4. Neus, Júlia, Maiol, què fareu avui a les 9? No, espera't. Neus, què faràs avui a les 9?
Tancar la porta del menjador i la del passadís per no escoltar-los.
Per tant, tu no hi estaràs pendent, Júlia?
Jo a veure el Barça.
Ah, sí?
Pensant
que no. Tu, Maiol?
Intentar mantenir l'equilibri i la racionalitat per recordar que demà he de parlar a l'antena i, per tant, he de tenir veu.
Molt bé. Crec que la persona a qui li donarem el relleu a l'antena d'aquí uns minuts està més en l'equip del Maiol que no pas en el de la Júlia i especialment segur que no en el de la Neus. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim a tocar, Garriga. Està fet, això.
T'arriba el coll a la camisa o no, Garriga?
M'estic començant a posar nerviós, ara.
Però sí, queden encara 5 hores.
Ja, però ara ve el programa, que ja et distreus, però els nervis hi són.
Estava convençut, la Júlia m'ha sorprès, pensava que la Júlia no estaria pendent del partit. Neus sí que pensava que sí.
Tinc digues, però sí, home, aquesta ocasió és imperdible.
Home, és que avui és important.
Poseu ciris, reseu els sants que cregueu, totes les malediccions que coneixeu, apliqueu-les.
Tot suma.
Exacte.
Jo sempre en aquests casos ja saps que, Òscar, la vostra felicitat és la meva. I fins aquí la meva contribució
que bonic,
al partit.
Que bonic.
Dic una cosa, jo em miro els partits amb molta fredor, sempre.
I llavors, tota la vida.
Tota la vida me la miro sempre amb molta fredor i amb desapassionat, desapassionament. A casa tinc algú que s'ho mira molt apassionadament i que m'ha arribat acusada que no ets un bon culer.
Ui, això és un clàssic.
No, això m'ho han dit, perquè no vius aquests partits. Com pot ser?
Jo crec que avui, Òscar, hi haurà un punt en què perdràs una mica els nervis.
Jo estic convençut que no.
Ostres, llavors serà un partit...
És que jo estic convençut que no, Garriga. I no, per,
eh?
I no per culpa meva. És que jo crec que no...
Algun moment de nervis tindrem.
Sí, sí, home, sí.
Que ho veurem factible,
segur. Quan comença
segur.
El 0-0 del minut.
No,
el minut 0,
o el 0-1 al minut 75.
Home, ja te'l firmo, aquest.
Ah, clar. És 15 mentre, minuts,
tu. I el 0-0 al minut 70 et firmo.
Sí, però què passa que a la 70 ja començarem a mirar.
No, i 9 a 4 al 94, és que clar, aquí hem posat resultats, com hem d'assignar.
No, però vull dir que hi ha aquest debat sobre si s'ha de sortir com a bojos a buscar el gol o no, si això genera molts forats al darrere. Clar, tranquils, i amb 60-65, 0-0, ja te'l firmo. I en 20 minuts llavors sí que tornar-se boig, però... Jo no sé si heu d'alimentar molt la bèstia o no, eh?
Escolta una cosa, deixa'ns alimentar, no, sí, que la gana la tindrem
tu,
igual
no,
després,
si tu no, a tu no cal que et convenci d'alimentar-la, tu ja la tens, la bèstia, a sobre. Sí, sí. Si ja
la
conec, ja.
La setmana no hi creia gaire.
No, no, és veritat.
Ara és el primer, va al capdavant, amb la bandera al davant de la gent. Sí, sí, escolta'm. Doncs bé, estarem pendents, i ara segur que el Garriga n'estarà molt pendent.
Només hi ha un precedent de Champions, de remuntades.
Hi havia Rashford.
Rashford, perquè el gol decisiu.
Avui serà el segon.
Això és important. Jo també ho veig així, el segon, perquè l'últim, no sé, el veig més Ferran, una cosa així.
Molt bé. Doncs, escolta, ara de seguida segur que a la tarda de Catalunya Ràdio n'estaran molt pendents. Home, ja ho sé, ja que serà, vaja, el fil conductor.
Tot costa avui.
Endavant, sí, sí, petit i gran.
Exacte.
Neus Tomàs, Júlia Miralles, Maiol Roger, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Adéu.
No marxis molt tard, Garriga, que de seguida et saludo després de 25 segons que queden per les 4 de la tarda, per tal de sentir la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, molt pendent del Barça, i si no, ja ho sabeu, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres, la Catalunya Migdia, tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.